Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer, tot seguit els avancem en titulars algunes de les informacions que ampliem en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu en aquesta jornada divendres, dia 24 de gener, cobrim a nivell local parlant que la Paeria de Balaguer ha iniciat el pintar de les zones Un Petó i Adeu, destinades a realitzar una breu parada davant de l'escola o centre educatiu, però sense estacionar-hi el vehicle. Un dels principals motius és augmentar i millorar la seguretat de l'alumnat en els moments d'entrada i sortida dels centres educatius. A banda d'aquesta qüestió, amb la cobrirem l'informatiu, en tractarem d'altres que us avancem tot seguit també en forma de titulars. A comarca destacarem que Camarasa adjudica les obres per crear el refugi climàtic a l'escola. D'altra banda, el ple aprova també sinergies amb el Consell Comarcal per impulsar l'ús del carnet jove. Cubells renovarà el pati escolar i impulsa millores als equipaments municipals per aconseguir un estalvi energètic amb nous tancaments. També restaurarà la portalada romànica de l'església de Santa Maria del Castell. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, pacten un grup de treball per modernitzar el canal d'Urgell, que es reunirà ja abans d'acabar el gener. D'altra banda, també dins de l'àmbit agrari, la lluita per l'aigua i la terra agrícola, eixos del debat del 14è Congrés d'Unió de Pagesos, que se celebrarà el proper mes de febrer. I en un caire més social, Lleida i les Terres de l'Ebre es promocionen com una de les destinacions europees amb més diversitat d'ocells. Els dos patronats de turisme presenten a Fitur un projecte per posicionar-se com un territori privilegiat pel turisme ornitològic. Pel que fa a l'àmbit d'agenda cultural del cap de setmana, l'Associació Cultural Grup d'Art 4 organitza aquest proper diumenge al Teatre Municipal de Balaguer el concert dels Apalatxes a Catalunya a càrrec del grup Boom Deep Tree. L'espectacle de Boom Deep Tree parteix del gènere nord-americà de música folk all time. A comarca destacarem que Menàrguens celebra fins diumenge la Festa Major d'Hivern en honor a Sant Vicent, que aquest dissabte se celebra una nova edició de l'encesa de torres, talaies i talaiots de la Mediterrània pels drets humans, amb la participació de diversos punts de la comarca de la Noguera. I el diumenge la Ràpita celebra la seva tradicional festivitat de Sant Antoni amb els Tres Tombs. Pel que fa a l'àmbit esportiu, destaquem aquests titulars.
Parlarem del primer equip del Club Futbol Balaguer, que juga per segona setmana consecutiva al Municipal. Ho farà rebent el Turó Peira. El juvenil, per la seva banda, anirà a Santa Margarida de Montbui per jugar amb el Sant Mauro. En bàsquet, el Teixidor Associats, el Club Bàsquet Balaguer, juga aquest dissabte el 1 d'octubre contra el Sant Pere de Terrassa. El Q2 Consultors va diumenge a la pista del Draft Gramenet. I pel que fa al futbol sala, el Comtat d'Urgell, a tercera nacional, visita aquest dissabte la pista de l'Andorra. A primera catalana, el Comtat B rep el Cervera i el Balaguer Vedruna juga a la Sentiu, derbi comarcal. A primera femenina, el Comtat juga a El Catllà.
La Paeria de Balaguer ha iniciat el pintat de les zones Un Petó i Adeu, destinades a realitzar una breu parada davant de l'escola o centre educatiu, però sense estacionar-hi el vehicle. Un dels principals motius és augmentar i millorar la seguretat de l'alumnat en els moments d'entrada i sortida dels centres educatius, tenint en compte que s'hi concentren molts vehicles a mateix temps en poca estona. L'actuació respon a la necessitat plantejada per la Guàrdia Urbana. En cada centre educatiu, la zona estarà delimitada d'acord amb les necessitats concretes de l'espai i la circulació.
La paera d'Educació i Infància, Anna Profitós, ha explicat que la idea plantejada per la policia local és encotxar i desencotxar de la manera més ràpida possible, intentant no entorpir la circulació i aconseguint que els alumnes puguin entrar de forma segura al seu centre educatiu. Profitós ha apel·lat a la consciència dels pares i mares que porten els infants a les escoles a respectar aquests espais que han de servir per evitar mals majors.
I la idea és fer encotxar i desencotxar de la forma més ràpida possible per a intentar no entorpir la circulació i que els alumnes puguin entrar de forma segura al seu centre educatiu. És una idea que va sorgir des de la Guàrdia Urbana, és una petició que es va fer ja fa temps i ara doncs, realment la podem dur a terme i estem contents. Apel·lem a la consciència dels pares i familiars que porten els seus fills a les escoles i això doncs, ha de ser per evitar justament doncs, possibles mals majors.
El paer d'Urbanisme Guifré Ricard ha explicat que en aquesta primera fase es farà el pintat de l'Institut Ciutat de Balaguer i de l'Escola Pia i s'està estudiant els altres entorns escolars per anar implementant aquesta seguretat a l'hora d'anar a l'escola. Guifré també diu que en el cas de l'Institut Ciutat de Balaguer s'hi contempla, a més de la zona de Petó i Adeu, la reorganització de les parades d'autobús i una plaça d'aparcament per a mobilitat reduïda. En el cas de l'Escola Pia es contempla la zona de Petó i Adeu i també es posaran unes pilones a l'extrem del carrer per evitar que hi entrin vehicles en contradirecció.
En cada cas s'estudia conjuntament amb la Guàrdia Urbana, que és el que coneix més bé doncs, les situacions d'entrada i sortida de les escoles. En aquest cas aquí a l'Institut de Valls doncs, se contempla una zona del Petó i Adeu. Després també se reorganitzen les parades d'autobús, se fiquen dos parades d'autobús perquè tenim aquest punt a la primera hora del matí doncs, que arriben dos autobusos pel moviment de tot l'alumnat. També s'aprofita per fer una zona de prohibit parar-se aquí a l'encreuament per millorar també la circulació dels vehicles juntament amb una plaça d'aparcament de mobilitat reduïda i en aquest sentit doncs, a l'escola Pia el que es contempla és que tota la franja hi hagi també aquest pintat no, del Petó i Adeu i també s'aprofita per col·locar unes pilones perquè la gent encara hem detectat que encara no estan acostumats o no acaben de detectar que el carrer Barcelona ja només és d'un sentit i per tant també aprofitem per guanyar amb seguretat als carrers del voltant de les escoles.
Ricard ha explicat que han aprofitat que l'empresa de pintat ha vingut expressament per fer altres millores puntuals a la ciutat, com la senyalització d'un espai de càrrega i descàrrega a l'encreuament del carrer Fleming amb el passeig de l'estació per evitar que aquests vehicles s'aturin al pas elevat que hi ha en aquesta zona.
També hem aprofitat, doncs, ja que és una empresa que ve expressament a fer aquest pintat, doncs, per millorar també algunes situacions que tenim detectades a l'entorn de la ciutat, com per exemple el carrer Fleming, hi ha un càrrega i descàrrega, perquè hem detectat que també hi ha molt moviment de transportistes, de camions que fan el repartiment als comerços, doncs per implementar un càrrega i descàrrega, perquè detectàvem que aparcaven sobretot a la zona del pas elevat i per millorar també la seguretat en aquells entorns, doncs aprofitem també per intentar resoldre i anar resolent aquestes situacions que tenim a la ciutat.
Des de la Paeria es pretén així que en l'espai urbà es velli per la seguretat dels vianants, en especial dels més petits, però tot i això també és una crida al civisme, ja que la mesura necessita de la pròpia ciutadania per a ser efectiva.
L'Ajuntament de Cubells durà a terme diverses reformes destacades aquest any 2025 al municipi, amb especial atenció a la millora del pati de l'Escola Sol Naixent, una actuació que suposarà una inversió de 20.000 euros. L'espai, actualment una pista de formigó sense zones diferenciades ni espais verds, es transformarà per oferir zones adaptades a les diferents edats dels alumnes i equipaments per a la pràctica esportiva.
L'alcalde de Cubells, Sebastià Boixadera, ha explicat a Ràdio Balaguer que l'actuació es fa responent a les demandes de la comunitat educativa, ja que les instal·lacions tenen més de 25 anys i en haver afegit serveis, com la llar d'infants, cal millorar les separacions, també posant normativa als equipaments per a la pràctica d'esport.
El pati de l'escola doncs, ja fa més de 25 anys que està fet i clar, llavors s'ha quedat una mica antiquat, vull dir, i llavors també hi ha hagut demandes també de el que és de la comunitat educativa, vull dir, dels pares, mares, llavors doncs, s'ha de arreglar una mica el que és la zona, de, per exemple, dels petits. Ara comptem amb llar d'infants des de fa uns anys i llavors doncs, hi ha zones que s'han quedat una mica obsoletes, també estan fora normativa i es tracta de remodelar una mica i ficar tot amb normativa. Vull dir, ha incidit molt a la zona dels petits també. Per exemple, una part que tenim el Sorral, doncs, canviar-la, fer un espai nou pels petits, vull dir, canviar una mica també els equipaments esportius perquè doncs, s'han quedat antiquats i fora de normativa i bueno, bàsicament és això. I llavors per això comptem amb un pressupost de 20.000 euros, més o menys, per fer aquestes millores.
Entre les altres reformes previstes hi ha la restauració de la portalada romànica de l'Església de Santa Maria del Castell, una obra valorada en 125.000 euros que comptarà amb una subvenció del Departament de Cultura per cobrir el 70% del cost. Boixadera explica que la portalada està feta amb un tipus de pedra que es desgasta molt i a més té una orientació que no ajuda a la seva conservació. Des de l'Ajuntament s'ha parlat amb Cultura per la seva restauració pel valor significatiu que té, en haver-n'hi poques a la demarcació de Lleida. Un cop aconseguida la subvenció de Cultura, caldrà parlar amb el bisbat, que té la titularitat de l'edifici, per veure quina part econòmica hi aportarà.
Està deteriorada perquè, a part de que dona a cara sol tot el dia, i llavors aquí tenim un tipus de pedra que es desfà molt, és molt arenisca, i clar, amb el pas del temps pues, es deteriora molt. I està molt desgastada. I clar, i aquesta portalada pues, té un valor molt significatiu perquè n'hi ha poques aquí a la província de Lleida, portalades com aquesta. Hem de parlar també amb el bisbat, perquè vull dir, clar, la titularitat és del bisbat d'Urgell. Llavors, doncs, bueno, es tracta d'una actuació que està pressupostada amb 124.000 euros, dels quals hi ha uns 90, si no recordo malament, que estan subvencionats pel Departament de Cultura. Llavors, a partir d'aquí, doncs, clar, hem de parlar amb el bisbat també a veure bueno, quina prestació fan ells i tal, i bueno, per acabar-ho de lligar.
L'Ajuntament de Cubells també renovarà les finestres i portes de l'edifici on s'ubiquen les oficines municipals i l'escola, per tal de millorar-ne l'eficiència energètica i reduir les pèrdues d'energia. Aquesta actuació, valorada en 150.000 euros, es finançarà majoritàriament amb ajuts de la Generalitat. Boixadera explica que la subvenció es diu mitigació del canvi climàtic i, com el seu nom indica, servirà per canviar uns tancaments que ja tenen molts anys i provoquen pèrdues energètiques.
La subvenció es diu mitigació del canvi climàtic, ¿vale? Llavors, pues, bueno, la mateixa frase ja ho diu. Aquí tenim uns tancaments que pues, fa molts anys que estan fets i, clar, pues, és per millorar pues, l'eficiència energètica. Si es tracta de tot l'edifici que t'englobe a la planta baixa, el que és tot el col·legi, la planta primera i a l'Ajuntament, i llavors es tracta dels tractaments de tot l'edifici, tot l'edifici.
Altres reformes prioritàries inclouen la reparació del carrer Molí de Dalt, on la claveguera està trencada, una obra amb un cost de 50.000 euros. També el revestiment dels dipòsits d'aigua municipals per evitar pèrdues, actuació valorada en més de 50.000 euros.
A part d'aquestes actuacions, doncs, també n'hi ha d'altres de contemplades, que una és la reparació del carrer Molí de Dalt de Cubells, que ja fa temps que es va la cloaca, doncs, se va trencar i bueno, s'ha de reparar. Llavors també hi ha destinat una partida de 50.000 euros a revestir els dos dipòsits d'aigua del municipi d'aquí de Cubells, que també per evitar pues, pèrdues d'aigua, que també creiem que és una cosa pues, molt important avui. També voldria destacar una altra actuació que farem al poble agregat d'aquí de la Torre de Fluvià, que és on hi havia un vell cementiri pues, per adequar una mica l'espai.
Aquestes actuacions s'inclouen en els pressupostos municipals per l'any 2025 que es van aprovar en el ple ordinari del passat mes de desembre, amb un total d'1.021.000 euros, un 7% més que no pas l'any passat.
El ple de l'Ajuntament de Camarasa, celebrat aquest dijous al vespre, ha aprovat per unanimitat l'adjudicació de les obres per a la creació d'un refugi climàtic a l'escola del municipi. La nova instal·lació anirà a càrrec de l'empresa Climatització Saufer amb un import de 254.000 euros més IVA, amb un període d'execució aproximat de 9 mesos que es desenvoluparà en diferents fases. Entre les millores que es duran a terme s'inclou també pintura interior, retirada d'elements amb amiant de les façanes, renovació del paviment de la zona infantil i la renovació de la pèrgola de la zona infantil. L'alcaldessa de Camarasa, Elisabet Lizaso, ha assenyalat que aquesta actuació té l'objectiu de contrarrestar els efectes del canvi climàtic durant els mesos de més calor. En aquest sentit, Lizaso considera que en paral·lel s'optimitza l'equipament amb accions efectives que també milloraran el dia a dia en l'ús d'aquest espai. En declaracions a Ràdio Balaguer fa uns dies, Lizaso també va explicar, en el moment de l'aprovació del projecte, que l'objectiu no és només garantir el confort d'infants durant l'any escolar, sinó també donar una nova funció a l'edifici com a refugi climàtic durant els mesos d'estiu, quan les altes temperatures fan necessari disposar d'espais frescos per a la població.
És importantíssim perquè no oblidem que és un edifici municipal, és un edifici històric i és un edifici on es pot dir que el 90% de l'any doncs hi ha una feina molt bonica, que és el tindre una escola, i s'ha de cuidar. I aquest edifici amb una caldera de gasoil, els nens passaven molta calor, el temps està canviant, això no cal que ho digui jo, que és el que es veu, i necessitem espais municipals on tindre doncs, aquests llocs tèrmicament més agradables, no?, on la gent puguem anar. I com és un edifici que a l'estiu doncs, podem disposar, l'Ajuntament vam creure que era molt important donar aquesta vessant de refugi climàtic. I com he dit abans, al ser un edifici antic, doncs el primer que s'ha de fer és l'envolvent i millorar aquesta eficiència energètica, a part d'aprofitar la vinentesa i canviar totes les instal·lacions per poder tindre instal·lacions més adient als temps que corren, plaques solars, aerotèrmia, i que sigui un espai climatitzat, que a dia d'avui la climatització doncs, aquí no hi era. Doncs, per això estem contents i amb moltes ganes de fer-ho. Complicat, però tot se fa.
La sessió plenària també ha donat el vistiplau a un conveni de col·laboració entre l'ENS municipal i el Consell Comarcal de Noguera en el marc del projecte del carnet jove local. L'alcaldessa considera que amb aquesta iniciativa es millora l'oferta en la comarca d'avantatges en serveis i productes del carnet jove. Tot plegat, destaca l'alcaldessa, arrela el jovent al territori i els ofereix un incentiu més per desenvolupar activitats i propostes a les nostres contrades i atreure jovent d'altres punts del territori. Encetem l'àmbit agrari i ho fem parlant que la lluita per l'aigua amb ponències que abordaran qüestions com la necessitat per modernitzar el canal d'Urgell i la necessitat de regular el mercat de la terra agrària per evitar la compra de finques amb preus especulatius seran dos dels eixos del debat del 14è Congrés de la Unió de Pagesos que se celebrarà a Mollerussa del 7 al 9 de febrer. Un altre dels punts claus serà la renovació de l'executiva nacional de l'organització amb l'artirada del qui ha estat coordinador durant els darrers 25 anys, Joan Cavall. Enguany el Congrés es farà al Teatre l'Amistat de Mollerussa, on hi participaran 146 delegats, a banda d'alguns dels 6.000 afiliats que té el sindicat a Catalunya i també altres convidats.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, han acordat aquest dimecres la creació d'un grup de treball que mantindrà la primera reunió abans que finalitzi el gener i que s'ocuparà de fer una anàlisi tècnica, financera i administrativa sobre el projecte de modernització del Canal d'Urgell. Per aquest motiu està prevista la signatura d'un conveni de col·laboració entre el Ministeri i Conselleria, en virtut del qual s'establirà un pla coordinat d'actuacions que s'abordaran per etapes, donada l'ambició del projecte. En una trobada mantinguda a Madrid, Planas va exposar a Ordeig que tenen en execució i programació 8 obres de modernització de regadius a Catalunya per valor de 140 milions d'euros. Una vegada constituït el grup de treball, la previsió és que s'organitzi una plataforma de treball amb la comunitat de regants dels canals d'Urgell per abordar les possibilitats de finançament i execució de les obres de modernització d'aquest regadiu històric. D'altra banda, Lluís Planas va traslladar a Ordeig els detalls de l'Estratègia Nacional d'Alimentació que es va elevar dimarts al Consell de Ministres. En la reunió també van tractar les mesures acordades entre les comunitats autònomes del Mediterrani i el Ministeri per assegurar el futur de la flota pesquera. Així mateix van debatre sobre les perspectives de la nova Comissió Europea en matèria agrària, pesquera i alimentària.
I també dins de l'àmbit agrari, el govern i Estat pacten un grup de treball per modernitzar el canal d'Urgell que es reunirà ja abans d'acabar el gener. El Ministeri té en execució i programades un total de 8 obres de modernització de regadius a Catalunya.
L'objectiu del Congrés és enfortir el múscul de l'organització i que la pagesia pugui lluitar per l'aigua i la terra en condicions. En la presentació, que la cúpula del sindicat ha fet aquest dijous a l'escenari del mateix teatre, s'ha posat èmfasi en la ponència específica Terra i aigua, valors de país, que vol abordar com es pot fer front als interessos econòmics poderosos sobre els principals factors de producció de l'agricultura que amenacen d'acabar amb la pagesia. El membre de la Permanent Nacional, Jaume Pedrós, ha assenyalat que volen parlar sobre com cal abordar la modernització del Canal d'Urgell, un factor que veuen prioritari en un rec històric com aquest, per tal que els pagesos puguin continuar regant davant situacions de risc com la sequera.
Aquesta ponència vol abordar com volem que aquesta aigua, que cada vegada és més preciada, com l'han decidit els pagesos, no hem de ser tampoc els últims sempre, sinó que a vegades hem de ser com nosaltres, tindre la mateixa prioritat que les altres, i després de quina manera aquests recs històrics que aquí tenen 62 anys, que és el Canal d'Urgell, com l'hem de modernitzar perquè la pagesia pugui continuar regant i siguent el graner de Catalunya i el graner del país.
Un altre dels eixos de debat serà la regulació del mercat de la terra agrària, com el control de preus en la compra i l'arrendament de terres per evitar preus especulatius, la creació del Fons Autònom de Terres i Drets Agraris i que s'activin immediatament les convocatòries públiques d'accés a les terres en desús. Joan Cavall ha alertat en aquest sentit que hi ha gent que està acaparant terra i no són professionals de l'agricultura, fet que els fa estar en una posició de defensa per evitar l'especulació agrària i també la pèrdua de més capital humà en el sector agrícola.
Però hi ha gent doncs, que està acaparant terra o està invertint en terra, no solament del país, no? I de fora país. Això ho estem veient, ahir doncs, érem els companys de l'organització a nivell d'estat i també està passant en d'altres llocs. Bueno, la terra no és que tingui últimament una rendibilitat molt gran, però tampoc acaba perdent valor. Per tant, hi ha gent doncs, que inverteix i també doncs, en aquest moment hem vist doncs, en molts llocs doncs, que s'està invertint en terra i no són professionals de l'agricultura, doncs la norma diu, però nosaltres hem d'intentar, doncs, i la ponència que acabem defensant, doncs, és ficar normes i exemples, no?
Altres qüestions de debat en el Congrés seran els mecanismes per garantir preus remuneradors, com el compliment i la millora de la normativa que regula la cadena alimentària i també les línies de treball que han de servir per començar a discutir com ha de ser la nova política agrària comuna, que s'ha d'aprovar l'any 2028. El Congrés servirà per escollir les persones que seran els nous coordinadors territorials de les 7 vegueries. La coordinació nacional s'ha escollit fins ara de forma indirecta i només una modificació dels estatuts, que s'hauria de fer amb el suport de 2/3, podria forçar un nou sistema d'elecció. És per això que, previsiblement, que al Congrés no s'escollirà el relleu de Joan Cavall, sinó que ho farà la Permanent Nacional al cap d'un mes, aproximadament. De moment, encara no ha transcendit cap nom de qui podria ser la persona que rellevi qui ha estat el cap visible del sindicat durant els darrers 25 anys.
També dins d'aquest bloc agrari parlem que la Generalitat, l'Ajuntament de Verdú i el Consell Comarcal de l'Urgell i els agents rurals han posat en marxa un projecte pilot que combina l'ús de drons i la intel·ligència artificial per detectar les zones agrícoles de Verdú més afectades per la sobrepoblació de conills. El nou pla pilot utilitza drons equipats amb càmeres tèrmiques i cenitals que recorren els camps per fer un mapatge de les zones amb més població de conills. Els drons s'enlairen entre el vespre i la nit, ja que és el moment del dia en què els conills es deixen veure més fora dels seus caus. Les imatges captades serveixen, per una banda, per entrenar la intel·ligència artificial perquè cada vegada la detecció dels caus sigui més àgil, i de l'altra, tenir aquests punts identificats a què ha de permetre fer actuacions més directes. La directora general d'Agricultura, Rosa Altisent, ha explicat que, a banda de la caça, que ha de continuar, i de les mesures de protecció dels arbres, la prova pilot obre un altre escenari per explorar actuacions que fins ara no s'han pogut fer per fer front a la sobrepoblació de conills.
I el que ens permetrà, doncs, aquesta eina que explicava el secretari, doncs, és tenir a través d'aquestes imatges i d'aquests algoritmes, doncs ens permetrà tenir identificades aquelles zones on hi ha aquesta població d'una manera molt més concreta, i per tant el fet de tindre identificats aquests punts ens permetrà des del Departament d'Agricultura, doncs, poder fer accions molt més directes en aquests punts, no? I sabem, doncs, ja ho vam comentar, doncs, fa un parell de setmanes, doncs, que la caça és un dels pilars per fer front a aquesta sobrepoblació, però no és l'únic. Per tant, totes aquestes eines que ens puguin ajudar a engegar polítiques molt més dirigides, doncs ens ajudarà, doncs, a poder controlar aquesta sobrepoblació. Doncs el que estem fent és valorar com podem fer una altra actuació que no podíem fer fins ara, que és anar, diguéssim, amb aquests focos calents on hi haurà aquesta concentració, i allí, doncs, fer actuacions específiques que encara estem valorant i que bueno, doncs, un cop ho tinguem clar, doncs, les accions que es podran fer, doncs ja les comunicarem.
El govern preveu que aquesta eina es pugui estendre també a altres punts del territori afectats per la sobrepoblació de conills. La zona de Verdú fa anys que arrossega problemes de pèrdua de collites per danys que provoca la fauna cinegètica. A l'Urgell, igual que el Pla d'Urgell, Segrià, Segarra, Noguera i Garrigues, hi ha declarat l'emergència cinegètica, i el govern calcula que la població de conills en aquestes comarques ha passat en el darrer any de 145 exemplars per quilòmetre quadrat de mitjana a 190. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Terres de l'Ebre, han presentat aquest dijous a Fitur un projecte per posicionar-se com una destinació privilegiada pel turisme ornitològic. L'objectiu és promocionar el Pirineu, els secans de les Terres de Lleida i el Delta de l'Ebre com una de les destinacions europees amb més diversitat d'ocells amb menys distància. I encetem l'àmbit cultural i d'agenda del cap de setmana i parlem, primer, que l'Associació Cultural Grup d'Art 4 de Balaguer organitza el proper diumenge al Teatre Municipal de Balaguer el concert dels Apalatxes a Catalunya, a càrrec del grup Bomb Deep Three. L'espectacle de Bomb Deep Three aparteix del gènere nord-americà de la música folk all time, el qual va sorgir a la serrada dels Apalatxes, a la zona muntanyosa que s'estén entre la costa dels Estats Units i la regió del Midwest. Aquest és un gènere musical que principalment utilitza instruments de corda, com el banjo, la guitarra, la mandolina o el violí. Bomb Deep Three sorgeix de la voluntat de divulgar l'estil musical all time a través de concerts, jams i tallers tant de dansa com de música. El repertori del concert combinarà composicions pròpies amb temes tradicionals nord-americans en els que s'exploren diferents sonoritats. Així, el programa inclou des de temes més purs i tradicionals marcats per la combinació del banjo, guitarra i veu, fins a cançons interpretades per tres banjos o temes per a banjo, violí i guitarra. Montserrat Cots ha explicat que es tracta d'un concert diferent als que acostuma a organitzar el grup d'Art 4, que en aquesta ocasió no ha apostat per la música clàssica, sinó per la música folk. Cots diu que és una aposta per intentar arribar a un públic més jove, perquè el jovent comenci a entrar en el món de la música de qualitat.
És un concert una mica completament diferent del que estem acostumats a fer, perquè sempre estem treballant amb, sobretot amb música clàssica, i aquesta vegada serà música folk, diuen dels Apalatxes a Catalunya. Música all time, que és, no és més, no vol dir res més que música folk. Llavors tenen producció pròpia, cantaran cançons seues i també cantaran doncs, i tocaran cançons, doncs, això, del nord-americanes. És un grup així. És, venen apoyats per Joventuts Musicals de Catalunya, per tant ja és una forma de dir que seran bons, perquè estan supertriats ja. Van guanyar un premi de la Mediterrània i bueno, estan treballant moltíssim i crec que poden ser molt interessants. I el que a nosaltres ens interessa molt és que el jovent comenci a entrar a música encara que sigui música folk o que sigui un altre tipus de música, però que tingui una certa categoria. I és el que demanem, sobretot, que fer una difusió forta de cara al jovent i la gent gran, evidentment, però el jovent que sí, comencen a acostumar a sentir música bona.
El concert s'ha organitzat amb la col·laboració de la Xarxa de Músiques de les Joventuts Musicals de Catalunya, de la qual el grup d'Art 4 n'és entitat associada. El concert del proper diumenge, dia 26 de gener, de Band 3, començarà a les 6 de la tarda. Tindrà una durada d'una hora i mitja, aproximadament, i l'entrada serà lliure amb taquilla inversa. I fet aquest apunt, us deixem ara sí amb la resta d'agenda del cap de setmana i amb la secció esportiva.
Continuen les sessions de Trama en Xarxa, Espai Públic i Memòria, organitzades per la Fundació Margarida de Montferrato. En el marc del cicle Les Aspres i Reparació es proposa una nova trobada amb recomanacions literàries i culturals, amb Maria Capell, tècnica de programació de Fira Tàrrega, i Pau Minguet, historiador de l'art i director de L'Opardal. Ells seran els encarregats de compartir amb el públic assistent tres referències sobre Espai Públic i Memòria. Quin paper ha de tenir l'art en l'espai públic? Quin impacte té l'art en la transformació de l'espai públic? Com es decideix quines memòries es commemoren a l'espai públic? Un diàleg continu, on les participants, al final de l'acte, proposaran noves persones recomanadores per la pròxima trobada. Tindrà lloc aquest divendres 24 de gener a 8:15 del vespre a l'espai de la Fundació Margarida de Montferrato, a l'avinguda Pere III, amb cantonada amb el carrer Sanaüja.
L'Escola de Dansa Montsemiret presenta aquest divendres al Teatre Municipal de Balaguer l'espectacle Ball d'Hivern Disney. La princesa Elsa organitza un gran ball d'hivern al seu palau. Totes les princeses Disney i els superherois hi són convidats. Un espectacle pensat per a tota la família i ple de màgia per als més petits. A través dels diferents estils de ball, dansa clàssica, dansa urbana i dansa contemporània, els personatges Disney ens expliquen una història d'amor. En total participaran 90 ballarins i ballarines de l'escola. L'espectacle començarà a 8:15 i les entrades al preu de 3 euros es trobaran a la taquilla una hora abans de l'espectacle.
Balaguer acollirà aquest dissabte una nova edició del Campionat Territorial de Bàsquet que organitza la Federació Acell i Special Olympics. Hi participaran un total de 100 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual de la província de Lleida de 7 clubs diferents que competiran en diferents categories en funció de les seues capacitats. El Club Estel de Balaguer prendrà part en el nivell inicial del Club Bàsquet Balaguer Blau, també amb nivell intermig amb el Club Bàsquet Balaguer Grana. El campionat iniciarà la jornada a les 10 del matí i s'allargarà fins a 2:15. A partir de 2:15 es celebrarà el lliurament de trofeus i els parlaments de les autoritats. El Museu de la Noguera acull l'exposició Des de l'Andana, 100 anys de la línia de tren Lleida-Balaguer, per commemorar els 100 anys de l'arribada del tren a la ciutat. La mostra posa l'èmfasi en els viatgers de la línia, tant els testimonis del passat com els testimonis dels descendents de treballadors de la línia com els viatgers actuals. Una mostra que també dona veu als infants amb la seva mirada a situacions reals, somiades o imaginades.
I una altra exposició és la que acull la sala d'exposicions Estudi 76, ubicada a la Casa de la Paella, que acull l'exposició Antic i Bonic, una exposició organitzada per l'Associació Dona Rural, on es presenta una mostra única que celebra la bellesa i la memòria dels objectes antics. Aquest esdeveniment és una invitació a explorar el món emocional, cultural i històric de peces que han marcat generacions, des de mobles i ceràmiques fins a teixits i eines tradicionals. L'exposició Antic i Bonic es pot visitar fins aquest diumenge en aquesta sala d'exposicions de la Casa de la Paella i s'emmarca dins dels actes dels Tres Tombs de Sant Antoni.
I arriben al cinema Balaguer la projecció de les pel·lícules Flow, Un mundo que salvar i Partenope. A la primera de les propostes, Flow, un gat es troba en un món cobert d'aigua sense rastre humà. A la recerca de refugi s'uneix a un vaixell amb animals d'altres espècies. Portar-se bé amb ells resulta ser un repte encara més gran que superar la por a l'aigua. Al llarg d'aquesta aventura hauran de demostrar la seva valentia i superar les diferències per adaptar-se a la nova situació.
¿Quieres saber en qué estoy pensando?
No, porque ya lo sé.
Dime en qué estoy pensando.
En todo lo demás.
Posiblemente fue maravilloso ser jóvenes. No duró mucho.
Partenope és un personal homenatge del director Paolo Sorrentino a la seva ciutat natal. Una obra mestra que fa viatjar pel cor i l'ànima de Nàpols amb escenes d'una bellesa hipnòtica i una narrativa profunda que travessa des de l'amor, la mort i la bellesa. El llarg viatge de la vida de Partenope, des del seu naixement l'any 1950 fins avui. Aquestes pel·lícules es poden veure aquest cap de setmana els dies 25 i 26 i també la de Partenope el dilluns dia 27, dia de l'espectador. Trobareu més informació i la venda d'entrades a la web circusa.com.
Iniciem el repàs a comarca i ho fem parlant primer que Menàrguens celebra fins aquest diumenge la seva festa major d'hivern en honor a Sant Vicent. Aquest dissabte, al matí, es podrà visitar a l'escola l'exposició fotogràfica La memòria del treball al camp de la Noguera, organitzada per l'Associació Cultural de Menàrguens. També al matí, la Cremallera Teatre oferirà l'espectacle familiar Recontem cantant, davant de l'Ajuntament. La música serà protagonista durant la tarda de dissabte amb l'Orquestra Salvatana. A la sala Joan Baptista Xuriguera es podran escoltar sardanes a partir de les 4, seguides d'un concert i les tradicionals balls de tarda i nit. Ja diumenge començarà amb un vermut musical amenitzat pel duet Los Gurriones. La festa conclourà amb un espectacle d'humor a càrrec de l'humorista i monologuista José Corbacho. Serà a 8:15 a la sala Joan Baptista Xuriguera.
Aquest dissabte se celebrarà una nova edició de l'encesa de torres, talaies i talaiots a la Mediterrània pels drets humans, amb la participació de diversos punts de la comarca de la Noguera, com la Torre de la Baronia de Sant Oïsme, la Torre de Font de Pou i la Col·legiata de Sant Pere d'Age. Aquesta iniciativa solidària i reivindicativa, nascuda a Mallorca l'any 2016, té com a objectiu sensibilitzar sobre la crisi humanitària al Mediterrani i posar en valor el patrimoni històric i cultural de les fortificacions. A Age, el programa inclou una cantada dels cantaires d'Age a l'església de Sant Pere. Serà a partir de 6:15 de la tarda. Seguidament es farà la lectura del manifest a 6:45 i l'encesa de foc a 7:15 de la tarda. La lectura del manifest i l'encesa de foc serà també simultània a les altres dues ubicacions, la Torre de Font de Pou i la de la Baronia de Sant Oïsme.
Aquest dissabte, el Centre Cultural d'Artesa de Segre serà escenari d'una xerrada inspiradora a càrrec del reconegut cantautor Xeri Maresté. Amb el títol La creació musical com a mirall de la natura i l'ànima dels joves, l'acte començarà a les 6 i estarà obert al públic de manera gratuïta. L'artista reflexionarà sobre com la música pot convertir-se en una eina d'expressió íntima, connectada amb el món natural i les inquietuds de les noves generacions. Xeri Maresté compartirà el seu procés creatiu en un entorn que busca promoure el diàleg cultural i la inspiració especialment entre joves creadors.
La sala de dalt del bar de Preixens acollirà aquest dissabte un fascinant espectacle de màgia de prop amb cartomàgia a càrrec del Gran Freddy. Un esdeveniment que començarà a les 6 de la tarda i que estarà dirigit a públic a partir de 10 anys. Una oportunitat única per gaudir de la màgia en un ambient íntim i a més proper. L'entrada és gratuïta però limitada a l'aforament disponible, que és de només 40 persones.
I aquest diumenge la Ràpita celebrarà la tradicional festivitat de Sant Antoni. Els actes començaran a 8:45 amb el repic de campanes a l'església Sagrada Família, seguit de la concentració de tractors a la plaça de Santa Margarit. Ja a les 9 es farà un esmorzar popular on també es buscarà el millor cowboy i cowgirl de l'oest de Catalunya i es podran gaudir d'activitats infantils. A les 11 tindrà lloc la votació per escollir el millor tractor antic i seguidament es farà la benedicció dels animals, un dels moments més emblemàtics de la festa. La jornada continuarà a les 12 amb els tres toms on tractors i animals desfilaran pels carrers del municipi. La festa conclourà amb un dinar de germanor que inclourà un sorteig d'obsequis oferts per les cases col·laboradores.
Ràdio Balaguer, serveis informatius, esports.
Obrim la secció esportiva, comencem parlant de futbol, concretament del primer equip del Club Futbol Balaguer, que encetarà aquest diumenge la segona volta de la competició de Lliga Primera Catalana, rebent al Municipal de Balaguer el Turó Peira. El Balaguer és cinquè i rebrà un Turó Peira que és desè i que està en una dinàmica completament negativa, fent quatre jornades que no veu la victòria. Tot i això, cal tenir en compte que a la primera volta l'encontre es va saldar amb un empat a zero. A més, el tècnic balaguerí, Josete, no podrà comptar amb Ramon García, que és baixa per sanció. El partit es jugarà a 4:45 de la tarda. El primer equip del Club Futbol Balaguer jugarà, a més, aquest diumenge amb un braçalet verd amb motiu de la commemoració el pròxim 4 de març del Dia Mundial contra el Càncer, i l'esport estatal s'ha unit en una campanya de sensibilització per aquesta causa. Els equips de futbol del club participaran adaptant-se al calendari. El primer equip, doncs, portarà el braçalet verd aquest diumenge en el partit contra el Turó Peira perquè la setmana vinent jugarà com a visitant. La resta d'equips del club el portaran el proper cap de setmana, com també faran els equips del Club Bàsquet Balaguer. Pel que fa al juvenil, jugarà com a visitant. Serà dissabte a 6:15 de la tarda al camp municipal de Santa Margarida de Montbui, on se les veurà amb el Sant Mauro, un rival que es troba a la part mitja de la classificació. Al partit de la primera volta, els balaguerins van guanyar. Parlem tot seguit de bàsquet, del partit de gran rivalitat aquest dissabte, el 1 d'octubre, de Balaguer, en què s'enfrontaran el Teixidor Associats, el Club Bàsquet Balaguer i el Bàsquet Sant Pere de Terrassa, 11 contra 10 classificat. Tots dos equips es troben en una posició incòmoda de la classificació i intentaran puntuar, els barcelonins aprofitant la tirada de les últimes setmanes en què han guanyat i els balagrins fent valdre el factor pista. Un partit que es jugarà a 6:45 de la tarda. El primer equip femení del Club Bàsquet Balaguer, el Q2 Consultors, afronta la 15a jornada de Supercopa visitant la pista del Draf Gramenet, un dels partits difícils de la segona volta, ja que a la pista contrària hi haurà el segon classificat, que només ha perdut 3 cops aquesta temporada. Tot i això, el partit de tots els equips a l'anada va ser força igualat. Es jugarà diumenge a 6:45 de la tarda. I acabem la secció esportiva parlant de futbol sala, del partit complicat aquest dissabte a les 6 de la tarda per al primer equip del Comtat d'Urgell de futbol sala, que visitarà la pista de l'Enfaf Andorra. Els andorrans són quarts i estan en dinàmica positiva, rivalitzant pel tercer i el segon lloc. Els balagrins volen aprofitar la victòria de l'última jornada per assegurar punts i fugir de les posicions compromeses de la classificació, ja que són 12ens. A Primera Catalana, el Comtat B rep dissabte a les 4 de la tarda el 1 d'octubre de Balaguer al Cervera, un rival assequible que es troba per sota la classificació. L'altre equip de la ciutat de Balaguer a la categoria, el Balaguer Vedruna, disputarà també dissabte, però a 6:45, un derbi comarcal. Serà a la pista de la Sentiu, un equip que aquesta temporada no afilera els resultats i és penúltim classificat. Finalment, a la Primera Catalana femenina, el Comtat jugarà diumenge a les 4 de la tarda al Catllà, segones contra cinquenes classificades.
Arribem pràcticament al final de l'informatiu i, com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer un breu repàs als principals titulars de la premsa escrita. Comencem pel diari Segre, que destaca com a gran titular l'abonament de l'AVE més habitual puja 219 euros i el del bus a Barcelona 45. També diu que l'Arnau ratifica que aquest 2025 tindrà una nova àrea de parteres i la fotografia de portada està dedicada a que 13 escoles de Lleida ensenyen àrab. La Mañana, per la seva banda, destaca com a gran titular resignació entre els usuaris pel nou preu de transport públic. També diu que alerten d'una falsa oferta de descomptes al bus de Lleida. La fotografia de portada està dedicada als drons a Verdú per buscar caus de conills. Finalment, pel que fa al Punt Avui, destaca 50 anys després. L'històric Congrés de Cultura Catalana, que es va celebrar el 1975, es tornarà a organitzar enguany per defensar la llengua i recuperar l'autoestima col·lectiva del país. També destaca que Emília Pérez és la favorita dels Oscars amb 13 nominacions i que Òmnium portarà a Brussel·les el bloqueig de la llei d'amnistia. Ara sí, amb aquest repàs als titulars donem punt i final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana.